Radio Alcoy, 1485, Onda Media.
Hoy es el día. Si quieres comprar un piso y proponer el precio, entra en servihabitat.com o en tu oficina de la Caixa. Elige un piso con etiqueta amarilla y haznos tu oferta.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En la sección de droguería de Hiperver encontrará el suavizante concentrado Seller de 72 dosis botella de 2 litros a tan solo 1,60 euros y el papel de aluminio de la marca Seller de 30 metros a 1,35 euros. Seller, nuestra marca en droguería, su marca de confianza. En Hiperver, la fruta y verdura del día y al mejor precio.
Hiperver nos encontrará a su disposición en la calle El Camí de Alcoy y en la avenida Valencia 33 de Muro.
¡Me encanta Juguetilandia!
Del 20 al 25 de octubre, con compras superiores a 50 euros, te damos un cheque regalo por valor del 40% de tu compra. Visítanos en Juguetilandia y juguetilandia.com.
¡Semana loca de Juguetilandia!
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del mediodía, ya 23 minutos de este lunes 20 de octubre. Agradecemos su compañía, su confianza un día más en Radio Alcoy para conocer la actualidad y hacerlo a través del magazine Hoy por Hoy Alcoy, en el que pues tratamos de profundizar en asuntos que nos interesan, asuntos locales, asuntos de la comarca. Y este lunes hemos invitado a Georgina Blanes. Ella es directora del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Con ella vamos a analizar la actualidad universitaria de la ciudad y también de la comarca. Hablaremos también con el profesor de automoción del Instituto Cotes Baixes, Enrique García. Él coordina el proyecto educativo que está llevando a cabo el equipo Ecodimoni. Este fin de semana han estado en Murcia en una competición y el equipo se ha llevado premios. Vamos a hablar con él de los resultados de esta participación del Ecodimoni en esta competición en la ciudad de Murcia de este fin de semana. Con otro profesor también hablaremos, con Ricard Bañó. Él es historiador y cada semana nos trae historias interesantes de la ciudad. Hoy viene con libros, viene con recomendaciones de autores alcoyanos. Otro profesor, Enrique Moltó, nuestro hombre del tiempo, nos hará el pronóstico para este inicio de semana que se presenta pues estable. Como es lunes, tendremos también a Fina, que llega con las cartas del tarot. Atención a aquellos que tengan algo que consultarle. Y en la recta final, Fina vendrá después de las noticias comarcales, y en la recta final, después de Fina, escucharemos a los oyentes que quieran tomar parte en el espacio Suya es la Radio, ese espacio que abrimos a los oyentes para que realicen sus críticas, sus aportaciones, que tengan algo que compartir con el resto de la audiencia, pues que lo hagan a través de este espacio Suya es la Radio. Estas son nuestras cartas al director a través de los micrófonos de Radio Alcoy. Bueno, tenemos ya a Enrique Moltó preparado, nuestro hombre del tiempo. Él es nuestro próximo invitado. Bueno, pues ya teníamos nosaltres a Enrique Moltó. El saludem, benvingut, Enrique, què tal?
Hola, què tal?
Arranquem la setmana. Podem dir les actes centrals del mig any. Estem molt pendents del temps allà per al cap de setmana. Hem passat ja Fontilles amb no massa problemes. Un temps
problema, diria jo. Agradable. Inclús en calor, sí.
Sí, un temps molt primaveral, inclús estiuenc. I, bueno, comença esta setmana amb quines previsions? Perquè esperem que esta siga la última onada, podem dir, de calor de l'any, no? O encara...
Jo sempre, Martín, que, bueno, de fet, que les onades de calor, sempre parlem d'onades de calor en estiu, onades de fred en hivern, però que quan uno es posa en vora 30 graus en aquestes altures, quasi equivala quan es posen en 40 en estiu, en el sentit que està graus per damunt de les mites, ¿no? Y per tal, pues bueno, yo creo que a 30 grados no tornarem en novembre, però que algun dia passar 25 no és estrany, ¿eh? N'hi ha estudis últimament que confirmen aquest tipus de tendències. Des de luego, de moment, n'hi ha que dir que encara es queden dos dies de temperatures altes al centre del dia. També és que no de nit, perquè de nit notem que, bueno, que sí que estan per a l'aire 15 i fa frescoreta, tampoc és que va ser a la fred, però fa frescoreta, no? L'altre dia, per cert, en la celebració astronòmica que van tindre el divendres passat en la Font Roja, que n'hi ha que agrair especialment tant els monitors com a la gent d'Astrocoi que van estar allí, pues la veritat és que feia un temps magnífic i a més les estrelles veien molt bé i bueno, pues estàvem a 10 o 18 graus allà dalt, o sigui que feia un temps, com dic, molt bo, no? I molt bo o massa bo, n'hi ha que dir, ja que si és que això he tingut certa mania dir això de bo, no? Sobretot, em preocupen les temperatures, però el que torna a reivindicar una vegada més, el que més em preocupa és la falta de pluja sèria, no? Que continuem en la mateixa tònica. N'hi ha que dir que, des de luego, ni avui ni demà canviaran massa les coses, les temperatures, i des de luego tampoc en quant a precipitacions, que no hi haurà ningú tipus de possibilitat de pluges. El canvi que comença a produir-se a partir de dimecres, sobretot, és que entra la massa d'aire més fredes, que els vents entren més de nord, inclús de gregal, és a dir, vents frau humits i fresquets a partir del mateix dimecres, però això no vol dir que vinga la pluja més de moment. Per tant, el canvi que cal esperar és el de les temperatures, sobretot, com dic, a partir de dimecres de matinada ja notaria, però encara més ja notaria al centre del dia, i això continuaria la resta de la setmana, que les posaria, no? Ara, torna a dir sempre el mateix. No és que a partir de dimecres tinga que fer moltíssim fred, sinó que farà la temperatura pròpia d'octubre, no la d'agost-setembre que hem tingut estos dies. I això és un poc l'única notícia remarcable. No sé si... jo de moment els actes del cap de setmana del mig any no pareixen preocupar massa, encara que és un poc pronte per saber com evolucionarà aquest anticicló que n'hi ha en Centro Europa i si s'enviarà més humitat o no, però no pareix que en tinga que modificar massa, l'únic que és la temperatura, eh?
Bueno, per tant, de moment pues, tenim esta primavera prolongada. Al principi de setmana ja veurem, a partir del dimecres, que és el que es veu. Tenim aquest, bueno, els actes del mig any el dissabte a la Glorieta i bueno, també la presentació dels càrrecs, que ahir també divendres de vespre posarem especial atenció. Enrique, tornem a escoltar-te demà, a Sieno i Por Hoy al Coi, i en els nostres informatius.
Molt bé.
Fins després.
Vinga.
Adéu.
Todas las capitales, el parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando.
La Universitat de València inicia oficialment el seu curs acadèmic d'enguany al seu campus d'Ontinyent, amb una conferència inaugural pronunciada per Iñaki Gabilondo. Aquest dimarts 21 d'octubre a les 12 hores, al Centre Cultural Caixa Ontinyent. A Ontinyent. Universitat de València. La universitat.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Emilio Rafael Rodríguez Berbegal, natural del Perelló, más conocido por Rodri, socio del Club de Fútbol Español. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 21 de octubre a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Georgina Blanes, directora del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Suposo que satisfeta una vegada està en marxa ja el curs 2014-2015, que plantejava algunes novetats que anem a contar ara, amb nous títols propis, amb un nou màster, però amb noves instal·lacions, que això és el que probablement més hagi costat, no?
Sí, ha costat perquè això és un projecte que, si no recorde mal, quan comença a plantejar-se en l'època de Javier Colomina, per tant estem parlant de fa més de 10 anys, comença a plantejar-se un projecte d'ampliació del campus Ferrandis i Carbonell, i bueno, i 12 anys després, o 10 anys després, no recordo bé ara, pues es porta a terme. És cert que quan va arribar la proposta definitiva al rectorat va ser just l'any on va començar tot lo de la crisi, i jo he d'agrair sempre, i allà on vaig, el que el pla d'inversions de la Universitat Politècnica hagi permitit que les instal·lacions continuaren construint-se, perquè podrien perfectament haver decidit en un moment de crisi i de retalls, com van tindre per part de Generalitat, dir, bueno, pues es paren totes les obres, incluïda la d'Alcoi. I no va ser així, no? Entonces, pues, molt, molt agraïts, tota la comunitat universitària.
Les paraules del rector van ser molt explícites, no? És la única obra que s'ha desenvolupat en 3 anys i probablement l'última en veurem quan, no?
Sí, sí, correcte. O sea, obres d'esta envergadura no crec que se'n facin en molt de temps en la Universitat Politècnica, perquè, clar, és que és un edifici de nova planta. Altra cosa és pues, lo que jo li vaig demanar al rector, no? Que després em va dir, bueno, és que no pareu de demanar des d'Alcoi, bueno, des d'Alcoi és de tots els puestos, que és continuar millorant les instal·lacions pròpies de dins de la universitat, els espais que s'han quedat buits pues, s'han de reubicar nous laboratoris docents, laboratoris d'investigació, i això suposa, pues... però és el dia a dia, no? El podem dir, són... Efectivament, són pressupostos que tenen que continuar fent-se i plans d'inversions que tenen que continuar apostant per Alcoi, però bueno, en més xicoteta escala.
El que no tindria sentit és que ara quedarà buit un espai que s'ha alliberat quan s'ha traspassat al nou edifici. No?
Correcte, sense anar més lluny, tinc una sala multiús, tenim, el campus d'Alcoi té una sala multiusos que és on estava el xicotiu, gimnàs d'abans, i aquest espai està diàfano. Clar, un espai diàfano tan gran...
Que és la planta baixa...
La planta baixa de l'edifici Carbonell, correcte. Quan entres allí que pega la plaça, pues és que és un espai que té 300 i pico metres, entonces és que està diàfano i allò tindrem que tabicar-ho, tindrem que posar campanes, tindrem que fer passillos, o sea, tindrem que fer infraestructures, a fi de comptes. No té ningú sentit que es quede així. Entonces, pues bueno, aquest xicotet pla d'inversions té que continuar.
I l'edifici del viaducte?
L'edifici del viaducte el tenim molt ben cedit a l'Ajuntament d'Alcoi, que fa molt bon ús de les instal·lacions cedides. El que sí que és cert és que allí conservem un 15% de lo que és l'edifici. En concret, conservem el saló d'actes, que, bueno, que sempre que una entitat alcoiana el necessita el cedim, però bueno, el nostre saló d'actes, l'aula magna, la més gran, la que tenim més gran, està allà en el viaducte. També conservem el que és la sala de professors, que és una sala preciosa, en uns mobles tallats, de madera, noble, on estaven la galeria de retrats de tots els directors que van haver. I conservem un parell de despatxos, conservem una xicoteta biblioteca, que és on voldríem portar tot l'arxiu, no el fons històric de llibres, sinó tot l'arxiu d'alumnes, tota la informació que n'hi ha, que tenim conservada encara els expedients dels alumnes del segle XIX, entonces pues mos agradaria això, posar un valor en la mesura que siga possible, perquè la veritat és que està el nostre José Ángel Maestro, el nostre cap de biblioteca en Alcoi, està fent un esforç ingent per inventariar i posar al dia i donar a conèixer el nostre fons històric, que és el més antic i el més complet de tota la Universitat Politècnica de València. I després tenim un laboratori baix, en el pis de baix de l'edifici Viaducte, que és on estan almacenats, que no inventariats, tot l'utillatge i els aparells dels laboratoris antics. Entonces, això pues, també ho vaig dir jo en l'acte d'apertura, no? Que el que ens agradaria és crear pues, una fundació de la mà de l'Ajuntament per a posar en valor, donar a conèixer al poble d'Alcoi, a la comarca, fer un futur museu de la indústria i de l'ensenyament industrial, que això a Alcoi jo crec que li fa falta, i pense que des del punt de vista turístic seria un altre dels revulsius que podríem ofertar, no?
Pel que fa al número d'alumnes, que és un indicador que ens marca l'evolució del centre universitari d'Alcoi, com s'ha comportat enguany la matrícula?
Estupendament bé. La veritat és que hem cobert totes les places, que se'ns han quedat llistes d'espera molt grans en algunes titulacions, enginyeria mecànica, enginyeria en disseny, en informàtica, i les altres les hem cobert bé, inclús hem sobreassignat places, el qual vol dir que estem al voltant de 600 alumnes, respecte a una oferta inicial que és de 500, pues estan les classes prou plenes. També és cert que ara a principi de curs la matrícula és una i al final de curs és una altra.
Molt, molt valent que després...
Clar, no, però no sols perquè siguin valents, sinó perquè la crisi econòmica, la conjuntura dels pares, poden passar molts imprevistos, i encara que la universitat té fons propis en els que intenta ajudar a tota aquesta gent que es queda sense recursos o que li deneguen la beca en un moment determinat, pues n'hi ha gent que abandona. Entonces, la tasa d'abandono no és molt alta, estem parlant d'un 10%, però clar, un 10% de matrícula de 600 són 60. Entonces, per això es fa aquesta sobreassignació, però no és una cosa que fem soles en Alcoi, en el campus d'Alcoi. Jo crec que estan fent-ho totes les universitats preveent aquesta aquesta tassa d'abandono, no? Mm-hmm. Que...
Continuen havent persones o entitats privades o particulars que recolzen als alumnes que no tenen possibilitat econòmica de fer front a les taxes universitaris, perquè això va ser molt sonat ara fa el curs passat, perquè va ser en estiu de l'any passat, no?
Sí que continuen a haver persones. El problema és que és molt difícil a final de curs poder ajudar econòmicament als alumnes que queden, perquè és que els que queden són els que han pagat i els que no queden ja se n'han anat. Entonces no té ningú sentit que es pagues la matrícula als alumnes que se n'han anat en el mes de febrer o març, perquè és que no acaben o han abandonat els estudis, i entonces quin sentit té que en el mes de juny pugues pagar la matrícula d'un alumne que ja ha deixat la carrera? Però sí que n'hi ha, i de fet inclús algunes entitats alcoianes han manifestat la seva voluntat d'assumir alguna matrícula d'algun alumne que s'hagi quedat sense beca. Però és problemàtic, perquè les beques es resolen molt tard, és molt complicat, perquè les beques es resolen molt tard. Ojalà pogueren resoldre's les beques, si la gent les demana en juliol o en setembre, que estigueren resoldre's en octubre perquè nosaltres pogueren fer una ajuda. Però no, les beques de la Generalitat es resolen tardíssim, estem parlant d'abril-maig, i les de l'Estat es resolen un poquet antes, però estem parlant de febrer. O sigui, que és que és molt complicat poder ajudar des d'aquest punt de vista. Uh-huh. Però bueno, sempre n'hi ha, i és molt d'agrair, per supost.
Hem parlat que n'hi ha 600 alumnes de nou ingrés. Quin és el volum global d'alumnes pel que fa a les titulacions de grau?
Sí, pel que fa a les titulacions de grau estem parlant d'alrededor de 2.150, clar, tenint en compte que són 600 alumnes de nou ingrés, però jo t'he dit la xifra global comptant màsters, O sigui, jo t'he dit la xifra total global d'alumnes de nou ingrés en tots els títols, en els 6 graus i en els 4 màsters, 600. Realment són 510-15 en graus. Després, els 4 màsters, pues, tenen, alguns en tenen 34, altres en tenen 16, però en total 600. Clar, si tu agarres 500 i multipliques per 4, són 2.000. Més alguno que de més, pues entonces estem parlant d'uns 2.100, 2.150 en els 6 graus. Distribuïts en 4 cursos que tenen els graus. Uh-huh. Aquesta és la matrícula que tenim.
Satisfeta?
Sí, molt. La veritat és que molt. Sí. Era un repte, Era un repte. Perquè venim d'una reestructuració de títols que va ser molt forta en la Universitat Politècnica. Va ser l'única universitat de la Comunitat Valenciana que va aplicar la reestructuració de títols, tancant títols, on altres universitats del costat no ho han fet. I nosaltres tenim tots per damunt de 50. Va haver fa un parell d'anys, o crec que l'any passat, una notícia que va eixir de la Generalitat on eixien totes les universitats públiques, excepte la Universitat Politècnica de València, on les carreres que no arribaven a 50 alumnes i estaven totes fotografiades excepte la Universitat Politècnica. Entonces, la Miguel Hernández tenia 3 o 4 títols que no arribaven a 50, la Universitat d'Alacant, la Jaume I, la Universitat de València, i la Politècnica no, la Politècnica és l'única que cobria. I per què cobria? Pues perquè havia fet aquest esforç de reestructuració de títols tancant allò que... pues que no tenia una demanda suficient per a poder aguantar un títol de grau, no? Una demanda suficient.
Poc a poc la reestructuració ha anat ordenant el mapa universitari, encara queda moltíssim per fer en el territori valencià.
Moltíssim. Sí, el mapa de títols és que la veritat és que no arriba a quallar. Jo no sé la conselleria que té el mapa de títols en la universitat previst des de fa la tira de temps i no li posa ordre. No li posa ordre encara que va ser una de les coses que va dir en el moment en què van arribar al lloc, no? Van agarrar el càrrec i van dir: farem de les primeres coses una reorganització del mapa de títols de la Universitat Pública Valenciana. Mentira. Fals, totalment fals. S'han muntat títols en totes les universitats públiques i privades, per supost. I, bueno, sense anar més lluny, tenim l'exemple d'Ontinyent, no? Que Ontinyent no existia i ara té ja 3 graus en Ontinyent. Vull dir que és mentira. És mentira el que va dir la Generalitat. No s'han atrevit a fer-ho, ni crec que ho facin.
El campus d'Alcoi tracta de vincular-se cada vegada més al, al territori obrint una sèrie de seus universitàries.
Sí.
La primera va ser Bocairent, després Banyeres, sí. Després la Mancomunitat, que serà
exacte.
Itinerant, i la darrera, la de l'Olleria.
Sí, precisament avui estan fent una roda de premsa, no sé si avui o va ser el divendres, una roda de premsa on van a presentar-se totes les actuacions que n'hi han previstes fer en la seva universitària de l'Olleria. Tenen en compte que l'Olleria no és la seu de l'Olleria. Nosaltres li diem seu de l'Olleria guió Vall d'Albaida, perquè és una forma d'apropar el campus d'Alcoi a eixa zona, que també és limítrofe nostra, i que molts dels nostres alumnes venen de la Vall d'Albaida. O sigui, clar, pues, potser el 30 o el 40% no? d'alumnes que venen d'eixa vall. I tindre referència de lo que és la Universitat Politècnica Campus d'Alcoi en eixa zona, en aquesta zona d'influència, ens pareixia molt interessant. Entonces, anem a encetar una sèrie d'iniciatives, en concret puc avançar-vos dos, que es faran jo crec que abans de que acabe el mes d'octubre una d'elles. Anem a obrir el que es diu un Start UPV. Recordeu que l'any passat vam obrir un Start UPV per a la generació d'empreses, empreniment, de la mà de l'Ajuntament d'Alcoi en l'Àgora, a través de l'Institut Idees de la Universitat Politècnica, que està dirigit per Pepe Millet. Bé, doncs anem a fer algo semblant en l'Olleria. I això es farà molt pront. Es diu l'espai d'empreniment, ideat de la Vall d'Albaida, en l'Olleria. I després també és cert que volem donar a conèixer quines són les nostres capacitats de transferència de tecnologia a tot l'empresariat de la zona. Això està portant el subdirector d'investigació, Miguel Ángel Satorre, que està coordinant a tots els grups d'investigació que tenen algo que oferir en funció de la demanda dels empresariats. No? Entonces, a través de la Federació d'Empresaris d'allí de la Vall d'Albaida farem una presentació d'estos grups per a crear sinergies, per a poder treballar allí, per a que s'aprofiten els empresaris del potencial tecnològic que tenim en el campus i que podem ofertar-los per a cobrir necessitats seues.
Una mena de fira, no?, per exposar el que sí. pot
oferir. Sí, no? Jo no sé si tindrà format fira o tindrà més format xerraes, microconferències, el que els empresaris vulguin, però la idea és que escolten, perquè a lo millor hem pensat que este sector és bo, però escolte este i, carai, este també s'acopla a les necessitats. O per què no algo que és molt més transversal, com pugui ser una organització de la producció logística, que això a qualsevol empresari segur que li ve bé, no tan tecnològic, nous materials o materials biodegradables o coses així, que també. Pues això també, d'ací a final d'any farem aquestes dues cosetes.
I per a la seu de la Mancomunitat?
Per a la seu de la Mancomunitat estem fent coses, el que passa que és itinerant, no? Entonces, clar, es fan coses de Setmana de la Ciència, es fan xerrades d'empreniment, es va recolzar quan la Mancomunitat té una idea, per exemple, portar Iñaki Berenguer, que va vindre el mes de juliol, pues ahí el campus d'Alcoi recolzant tot el que és la iniciativa. Per supost, s'emmarca dins de la Setmana de la Ciència el fer conferències per a divulgar la ciència, que és una de les labors fonamentals que té la universitat, no? La labor de divulgar a la societat, no? Tornar-los un poquet d'allò que ens aporta a la universitat pública. Pues també aquestes xerrades de difusió també es faran de la Setmana de la Ciència, com dic, es faran xerrades i tot allò que vulguin les seus,
Que la Setmana de la Ciència estarà ja a puntet de donar a conèixer les activitats per enguany.
Sí, jo crec que la primera, bueno, la última setmana d'octubre ja tancarem. I ara, en aquests moments, només està permitit dir-me qui és el conferenciant que fa la inauguració. Bueno, és Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo vendrà a inaugurar la Setmana de la Ciència. Ángel Gabilondo va ser, bueno, és molt volgut per nosaltres, ha vingut ja un parell de voltes. De fet, va vindre a inaugurar la Universitat d'Estiu fa dos anys. I, bueno, i allà on va, com té la forma de parlar i d'expressar-se que té, jo crec que atrapa l'interès, parle de lo que parle. I, per supost, si parla d'educació, pues millor, no? És el foro adequat, a més, la universitat.
Estarem molt pendents d'aquesta Setmana de la Ciència, que sempre tractem de seguir amb la màxima precisió, perquè realment és un esforç impressionant el que es fa des del campus i al final la programació és d'una qualitat extraordinària.
Sí, sí, el rector ho va dir en l'acte d'apertura. Bueno, no ho va dir en públic, però mos ho va dir en privat i després en el dinar mos ho va reconèixer. Vull dir, la millor Setmana de la Ciència de tota la Comunitat Valenciana, jo crec que de les millors d'Espanya, és la que fem així al campus d'Alcoi. Tenim verdaders problemes d'aforo, molts problemes d'aforo, perquè el nostre saló de graus pues, té la capacitat que té. No és gran, té 140 cadires, pots incluir unes 20-30 cadires més, però clar, arribes al final a 200 persones I la solució de fer un streaming en les aules del costat, pues a la gent no li agrada. Clar, tu has anat a veure un figura, pues jo què sé, no sé, a qui siga, a Marina, per exemple, l'any passat. Pues, claro, estava la gent del Saló de Graus i tres aules del costat de no per pantalla. No és igual. Està al costat, però no és igual. No és igual, perquè és que el que transmetix l'home en viu i en directe són unes sensacions distintes a les si les veus per videoconferència, encara que sàpies que està a dos metres. Uh-huh.
Al final, ese component del el tracte personal
sí, i la proximitat
de veure en persona a una personalitat.
Sí, doncs, sí. Encara que després van haver preguntes que es van llançar des de les ales del costat, però no era igual, no era igual.
No Georgina igual. Blanes, directora del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Enhorabona i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hoy por hoy, Cadena SER.
En Carrefour todo cuenta. Por eso en el mes de la suerte tienes superchollos del día. Como unos deportivos John Smith a un precio irrepetible. 15 euros. Solo hoy.
Només falta mig any per a les nostres festes. Motiu de festa i alegria que l'Ajuntament d'Alcoi desitja que siga per a tots. Mig any motiu d'activitats festives que gaudir. Totes elles amb el recolzament i suport de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Feliç mig any. Ajuntament d'Alcoi.
Té costeres i ponts. Música
de... Avui Ricard Bañó ve carregat, torna a vindre carregat, amb moltíssima cultura, no?
Un bon dia, Lucía, sí, sí. Avui anem a parlar de cinc llibres. Només més i menys que cinc llibres de tema, autor, alcoià o comarcal. Però abans que res, deixa'm que expressi la meva satisfacció perquè sembla que estan retornant les pluges a la ciutat d'Alcoi i perquè la restauració que està fent-se al Castell de Barxell estan començant a aparèixer, Lucía, alguna cosa nova que el que fa és assentar més allò que ja sabíem. El Castell de Barxell és un castell cristià, és producte del fred d'estos dies, però està construït sobre sembla que estigui construït sobre una antiga fortalesa musulmana. Bé, d'això ja anirem parlant més avant, perquè la veritat és que acaben de començar les obres de rehabilitació i restauració i sobretot consolidació del Castell de Barxell. Pues sí, Lucía, avui tinc així com ja he dit, cinc llibres, i un d'ells, el primer que vaig a començar és de Dani Ibiza Sánchez, La pràctica del caos. Este Dani Ibiza he tingut jo la satisfacció de ser professor d'ell. Ja és el tercer escriptor local en el que jo he tingut la satisfacció de ser el seu professor. El primer va ser Gavi Terol, recorda-te'n.
Sí.
Després va ser Mauro Colomina en les seues obres de poesia. I ara Dani Ibiza acaba de traure el seu primer, i espere que no el seu darrer llibre, La pràctica del caos. Lucía, està eixint una forna d'autors alcoians joves, prometedors, i que damunt hi ha una editorial que sembla que l'editorial Lu del Coi sembla que està apostant per ell, de la qual cosa jo m'alegre i sobretot es felicite, perquè en este panorama polític, social, econòmic, tan negre que tenim, aleshores hi ha una esperança en la cultura, sobretot en la publicació de llibres, que és el tema que jo més toque. Este llibre de Dani Ibiza, La pràctica del caos, va llegir un trossiu només. Danilo Gavalda és un joven desafortunado y de carácter indulgente que trabaja junto a sus compinches para un mafioso local que está asociado con otras temidas personalidades. No llegis més, però no... destapar...
És una novel·la negra.
Això m'ho has llevat de la boca, bueno, que són les més difícils d'escriure, perquè la trama ha d'atraure, atrapar a l'espectador des del principi fins al final, i això no tots ho saben fer. I Dani, que comença ara, ho fa magníficament. El que passa, Lucía, és que moltes voltes alguns autors, fins i tot alguns autors consagrats, creen un argument molt atractiu, però no acaben de treure-se de damunt, i moltes voltes s'obren pàgines, no saben com acabar-ho. El segon llibre és d'un amic meu, company de filar i de professió, és una barreja de socarrat i caragolet, que és Gabi Barrachina Pastor, que serà el futur alferes de la Fira Navarros d'ací 3 o 4 anys. Gabi és un enamorat de la docència, és un mestre de l'escola d'ací, de l'Arnauda d'ací del Coll, i ell no hauria de cobrar, ell hauria de pagar per donar classes, perquè si em sent em matarà, perquè, o si m'ho prenen al peu de la lletra i no li paguen, perquè disfruta molt donant classes als alumnes. Els alumnes el volen moltíssim perquè és un gran comunicador. Jo he tingut ocasió d'estar present, quan jo era director de la biblioteca i l'arxiu, d'estar present en els contacontes que ell realitzava el dia del llibre en la plaça de dins, i puc donar fe d'eixe atractiu, d'eixa amenitat que es té cap a xiquets. Sap contar les coses molt bé, cosa que jo personalment no sé. Gabriel Barrachina acaba d'escriure un llibre per als xiquets que es diu, efectivament es diu així, El xiquet que parlava amb les plantes. Però Gabi és conscient de que estem vivint enmig d'una societat en la que la informàtica mana, i aleshores el que fa és ficar entre capítols temes per a què els xiquets ompliguen aquestes fulles, busquen en internet complementació a allò que Gabi està llegint. És una obra molt, molt, molt apta per a xiquets, d'abans de l'ESO. El xiquet que parlava amb les plantes del gran fester i alcoià i amic Gabriel Barrachina Pastor. Després tenim un altre, és de Justo Sellers. De Justo Sellers ja hem parlat.
Sí, el
perquè, Galarrac. Perquè s'ha convertit ara en el defensor Galarrac, i està donant a conèixer, està fent una tasca molt positiva, perquè està donant a conèixer no sols la figura de Galarrac, sinó com va ser la civilització i la cultura musulmana en aquestes terres abans de l'arribada del rei Jaume I, però no vaig a parlar del llibre de la rap, perquè ja ho hem fet, sinó vaig a parlar del Llanto del Petirrojo, de Justo Sellers, que va ser, este llibre va ser finalista del Premi Azorín de novel·la de l'any 2009, i està ambientada en els últims temps del franquisme, en les llunyanyes terres, però que no són tan llunyanyes, del Maestrat i dels Ports de Morella. Jo he estat de professor un any, fa no res vaig complir, Lucía, 27 anys de docent. El meu segon any de professor va ser en l'Institut de Morella, el més lluny que podien enviar-me del País Valencià. Me'n vaig anar plorant perquè deixava la meva terra directa, i vaig tornar plorant perquè havia estat molt a gust en Morella i havia deixat molts bons amics. Pues l'amic també, Justo Sellers, ambienta esta novel·la, El Llanto del Petirrojo, en estes terres que desgraciadament són tan per a mi ho eren molt, i mira que jo presumís de conèixer bé el País Valencià, estes terres tan desconegudes per a nosaltres és del sud, que són les terres del Maestrat, les terres dels Ports de Morella, que són unes terres encantadores, encisadores, i que jo recomane que vagin i les visiten. El quart llibre, ja estic contant-los perquè estic perdent ja la numeració, és de Charo Cortés. Charo Cortés no és d'Alcoi, d'Alcoi.
Alcoiana d'adopció?
Exacte. Ai, el fred d'estos dies, veus? Sí, s'acaba la calor. Charo Cortés és natural de Ontinyent i ha publicat esta obra seua, La immensa oscuridad, que s'esconde tras el suïcidi d'un jove d'apariència normal, esquizofrenia, posesión, interrogantes que se le plantea al ángel, un psiquiatra metódico convencido de tener una respuesta adecuada para todas las incógnitas. Es un libro, no arriba a ser una novela negra, porque no es, pero sí que es una mena de thriller.
Psicológico, ¿no?
Exacto, molt bé. Steven, que tú estás menos aventada que yo.
En este tema. Aquí en las explicaciones de Ricardo.
La inmensa oscuridad de Charo Cortés. Y el darrer llibre que acaba de eixir, sí. Acaba de eixir, estic llegint en el periòdic, com estàs detrás sorprès, no estic llegint en el llibre directament. És un llibre que evidentment llegiré jo amb molt de deteniment, perquè és un assaig històric de Jorge Domènech Romà, que és investigador de la Universitat d'Alacant i que ha publicat Les Iglesias del Coll, en la que tracta d'un tema molt espinós, molt desagradable, que va ser la destrucció de les esglésies durant la Guerra Civil al Coll i la posterior reconstrucció d'aixes mateixes esglésies per part del franquisme. Jordi Domènech efectivament diu que les causes per les quals es van tombar aquestes esglésies es deu lògicament a motius ideològics i, per supost, a motius de fanatisme, que alguna volta ja ho hem parlat d'ell. Lògicament, també és veritat que estem parlant molts anys després de tots aquests fets, però encara que hagin passat 2.000 anys, aquests fets mai trobaran justificació, no només en la destrucció dels edificis, sinó, Lucía, en que també, en el cas de l'Església de Santa Maria, Lucía, van destruir tota la documentació que hi havia sobre aquest edifici, que era molt important, haguera estat molt important per a la nostra història, i que per aquests fets de fanatisme, aquests fets que van tindre lloc en la part republicana d'Espanya, ens han privat d'uns coneixements que segurament ja mai podrem recuperar, i per culpa d'aquest fanatisme i polític, ideològic, la nostra història mai, evidentment, podrà ser el 100%, però que mai podrà ser tan completa com haguera pogut ser si aquests fets no hagueren passat. Després ell parla d'un tema del que jo la veritat és que desconeixia. Diu que es va vendre després de la guerra, es va vendre que Franco va pagar la reedificació, però és que això és mentira. Si Franco haguera hagut de pagar totes les reedificacions de totes les esglésies que es van tombar en la Guerra Civil, en la part republicana, pues, haguera necessitat 14.000 pressupostos. El 70% dels donatius, perdó, el 70% de la finançació es va replegar en això, en donatius per part del poble d'Alcoi, d'una manera més o menys voluntària. La ciutat d'Alcoi va contribuir a la reconstrucció d'aquests dos edificis, sobretot Santa Maria i Sant Francesc, mentre que l'església de Sant Agustí, que és una església que tenia molt de gòtic, ja que va ser començada a construir en 1338, d'aquesta església, pues ja nunca más se supo, i és una de les víctimes, com molt bé diu l'autor, Jorge Domènech, que és del fanatisme que hi havia als dos bandos. També fa una referència a la repressió que va haver durant la guerra, així, i després durant el franquisme. I com ell fa, i fem tots, preguem a qui siga que tot això no torni a passar. I això no passarà si tots, sense excepció, tenim més cultura de la que hi havia en Espanya en aquella època. I jo penso que això està aconseguint-se avui en dia, malgrat que hi ha algunes postures en un bàndol i en l'altre poc presentables, ja a ningú se li ocorreix. Hi ha feres desficassos que es van fer durant la Guerra Civil en una part i en l'altra.
Bueno, es fa a nosaltres, tipus de desficassos.
Sí. El ser humà diu que és l'homo sapiens sapiens, és el burros, però reburros.
Ricard Bañó, fins la setmana que ve o quan siga.